Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana, com sabeu, parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de cultura, parlarem de relacions internacionals i ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, que és l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, comencem parlant de cultura perquè estem en una setmana important, una setmana cultural. És setmana de Carnaval, vull dir, a tot arreu,
sí, sí,
i aquí
sí,
a Vilafranca,
sí.
Doncs, d'aquí re arriba el rei Carnestoltes, no?
D'aquí, sí, sí, aquest dijous, ja tenim el dijous gras amb el rei, la concubina i tota la seva cort que arriben a Vilafranca, i ja sabeu que Vilafranca segueix el cicle del rei Carnestoltes, que arribarà a destrotar una mica tota l'ordre establert, i el seguirem fins al dimecres de cendra. Mm. O sigui que aquest dijous ja podem menjar la botifarra d'ou i el dimecres vinent la sardina.
Sardinada. I amb tot això hi haurà un seguit d'actes, no?, que ja es van presentar fa uns dies, des del mateix 12 de febrer que dèiem, dijous gras, fins al 20 de febrer, amb la rua de Carnaval, que serà el mateix dia 20.
El divendres 20, sí, sí.
La rua de Resurrecció.
Aquesta rua, bueno, volem agrair a la Comissió de Carnaval, que fa 23 anys que s'ocupa d'organitzar el Carnaval a Vilafranca, i l'Ajuntament, el Servei de Cultura, dona tot el suport pràctic i tècnic, no? Però realment fan una tasca importantíssima i totes les entitats, o sigui, participen en aquesta rua 35 entitats, hi ha 5 comparses i 30 carrosses, i clar, és un total de 3.000 persones que participen. Llavors penso que és molt maco, és un moment de festa. S'ha treballat molt amb altres ajuntaments perquè no hi haguessin cançons irrespetuoses, cançons sexistes o irrespetuoses amb qualsevol altra persona o col·lectiu. Per tant, és molt bona cosa, s'ha consolidat i penso que podem estar contents, com vilafranquins i vilafranquines, d'haver fet aquest pas endavant conjuntament amb altres municipis de l'Alt Penedès. Hi ha una unitat amb aquest aspecte, i això és molt maco. Tenim un carnaval per gaudir, però dignificat i respectuós.
Una rua important, no?, perquè és veritat que hi ha moltes colles, molts grups de carnaval, i es van movent en 3 caps de setmana, des del passat cap de setmana, aquest que és com el cap de setmana fora de carnaval, i el proper, es van movent en les diferents rues del Gran Penedès.
Exacte.
I acaben en Vilafranca, no?, i molts estan esperant que arribi també aquest moment, no?, per poder ballar aquí.
Exacte, és com la culminació de tot aquest recorregut, per això hem treballat amb altres municipis, perquè hi hagi aquesta unitat, perquè sigui un moment de festa, de disbauja i d'alegria, però dins del respecte a tota la ciutadania. I la veritat és que a Vilafranca és molt maco i cada cop està més consolidat, i amb moltes entitats que participen, i és una gran festa de la ciutat. O sigui, penso que Vilafranca és una ciutat que li agrada celebrar la vida. Ara sortim de les festes de Sant Raimon i ja entrem
amb el palmem amb Carnaval.
Sí, el palmem, o sigui que realment tenim un sentit de la festa molt maco, que un sentit del treball molt intens també, i és una bona combinada. En sèrio, és una vila molt vibrant en aquest aspecte, no? I, bueno, i com novetat aquest any sí que cal destacar que els vestits del rei i de la concubina són nous i han estat dissenyats per la vilafranquina Blanca Ferrer. I la idea és progressivament anant millorant,
renovar
sí, tot l'acord. O sigui que hi ha bastanta expectació.
Clar.
Jo els he vist i són una preciositat. O sigui que...
Per tant, que aquest dijous, a banda de les ganes aquestes de que arribi el rei Carnestoltes, doncs la gent també estarà prou pendent de veure quina roba porten, no?
Aquest exacte. I hi ha també espai per la creació, perquè ja sabeu, el concurs de curtmetratges...
El Carnaval, no?
El Carnaval, que això està molt bé, i s'han presentat 15, i sempre intentem que hi hagi tota aquesta... aquest fons de creació artística a tots els nivells, no?
És un carnaval que té espai per tothom, no? Per la gent que vol crear amb aquest carnaval, per la gent jove amb l'escorreguda de bars, carnaval infantil també, no?
Exacte.
I familiar, vull dir que és una mica engloba, i fins i tot els comerciants, no? Amb aquestes matinades als mercats, vull dir que hi ha per tothom.
Sí, hi ha per tothom. És realment un programa de carnaval conformat per activitats que van adreçades a tots els públics, infantil, familiar, adult, i amb actes participatius, no? Tant pel que fa a la seva organització, per part de la comissió, com de la gent que se l'ha fet seu i pren part de forma activa, no? I això és el que és molt maco.
Molt bé, doncs ja no queda res, queden un parell de dies per començar a vibrar amb aquest carnaval aquí a Vilafranca, i hi ha més coses, més esdeveniments que anem vivint aquí a la vila, com és el Barna Sants. Fa uns dies es va presentar aquesta programació, que a més ja va començar, no?, amb el primer dels concerts.
El divendres 6 passat, el Masoni.
I encara en queda un?
Encara queda un, el segon serà el 22 de març, a càrrec d'un duet que es diu Alosa, i que presenta a Vilafranca el seu primer àlbum, que es diu El primer cant del matí. Són dos joves, la Irene i la Julieta, que és molt interessant perquè presenten un projecte innovador, de qualitat, i fan èmfasis també en l'arrel tradicional. O sigui, propostes noves, però també arrelades. I fan, amb aquest disc, trobes cançons populars també versionades, com La dama d'Aragó, o El cant dels ocells, o la Marieta Cistellera. O sigui, el que és molt important és que Vilafranca, per 8è any consecutiu, participa amb el Festival Barna Sants, que és un festival de cinema d'autor que ja fa 31 anys que funciona. I de la vegueria entra també participant Gelida i Igualada.
Sí.
Llavors, també és important perquè... El cinema d'autor...
La música.
Bueno, és que, clar, a mi m'agrada molt el cinema d'autor, i també en tenim aquí, no? El cantautor. Té una part de reivindicació, que és molt, molt important, no? Perquè al llarg del temps ha posat paraules a la injustícia i a l'esperança col·lectiva, i aleshores, en aquest moment que està passant, s'està mancant el respecte a molts valors de drets humans i a injustícies, etc. Pues ens recorda que la cultura també
és reivindicativa.
És reivindicativa, i ha de ser una trinxera de resistència. I aleshores, agraïm moltíssim al Festival de Barna Sants, que aquest any canvia de director. El Pere Camps ho deixa i entra el Marçal Girbau. Pues agraïm moltíssim que hagi mantingut i hagi donat suport a la música d'autor, perquè, bueno, hem passat uns anys molt tranquils, i en canvi ara no, la situació política en general i geopolítica ja pitjor. I aleshores et dones compte que és importantíssim que hi hagi aquesta reivindicació, com deia a l'Ovidi Montllor, més o menys ens volen dòcils, ens volen callats, per això cantem. No? I aleshores recomano molt a tothom que vagi al segon, del 22 de març, a càrrec d'aquest grup, a l'Ossa, d'aquestes dues noies, que per cert també anirà acompanyat d'una xerrada on es debatrà i es parlarà de la situació del folk actual i elles participaran.
Molt bé. Doncs sí, és un festival, com deia també el Marcel Girbau a la roda de premsa, no? És que va començar al barri de Sants de Barcelona, sí, i s'ha anat estenent com una taca d'oli, no?, pel territori, i, sí, i agrair als ajuntaments que acollien també la iniciativa.
Exacte, i a més és que per nosaltres, per Vilafranca com ciutat, doncs augmenta el valor de la nostra programació municipal de música, no? I ens permet també estar connectats de manera més sòlida amb el teixit cultural del país. No? És una connexió que realment és important. Formem part d'aquest teixit, donem suport i apropem també els diferents autors aquí, perquè el concert que va haver el dia 6 de Mazzoni, pues és un noi de l'Empordà, un productor de música molt interessant. O sigui que això també és important, portar a autors del país aquí i estar connectats amb el territori.
Molt bé, doncs ara encara queda aquest concert del 22 de març a l'Osa, encara hi ha temps, i això, animem tothom qui vulgui gaudir d'aquesta música. I parlàvem de reivindicació a través de la cultura, també és cultura la nostra història, no? I per això fa uns dies, a finals de gener, també es va fer un acte que ja es fa cada any, que es fa amb l'Institut Eugeni II, amb els alumnes, que és el de commemoració de l'Holocaust, no? I és el que dèiem, que és important també aquest homenatge i aquest record de la història.
Sí, sí, la situació actual reclama a l'auge de l'extrema dreta, i ho hem vist ara en les eleccions que hi ha hagut a Aragó, reclama fer una pedagogia que ja varen comentar l'últim dia, els mestres, els professors estan molt sensibilitzats. Us puc dir que hi ha hagut una diferència molt notable entre l'any passat, l'acte del... la commemoració del dia de l'Holocaust, és el 27 de gener cada any, d'acord? Pues el de l'any passat eren menys alumnes, uns 40, aquest any eren 200, de tercer, quart i primer, segon de batxillerat de l'Eugeni. Hi ha altres instituts interessats l'any vinent a sumar-s'hi. I jo he notat que l'interès, l'atenció dels alumnes d'aquest any, un any després de Trump, del que s'ha vist el que està passant, era, però, molt més gran. No, és que no senties volar una mosca. Bueno, tu hi eres allà.
Sí, sí, sí.
Ho vas veure.
Sí, estaven molt tranquils i molt atents.
Sí, molt atents. Sí, veies que paraven orella, allò que es deia.
Sí, sí,
no?
Sí.
Per a orella, doncs paraven orella, cosa que l'any passat, bueno, lo normal, que costa a vegades un sí, uns més, menys, no? I et dones compte de que el jovent està prenent consciència de la rapidesa amb la que es poden perdre els drets civils. I es poden trepitjar els drets humans a uns nivells que no podíem ni imaginar. Ho hem vist a Minnesota, hi ha una portada del Times que es diu SOS Amèrica, que es veu des de la guarda d'aquests espantosos homes apuntant a cop de pistola a un home agenollat. I això, dius, Estats Units?
Yeah.
O sigui, terrible. I clar, tot això va impregnant amb el jovent, i penso que és positiu que prenguin consciència de la situació, del risc de votar a l'extrema dreta sense ser conscients del que comporta la ideologia d'extrema dreta, i estem molt agraïts de veure com els professors tenen molta consciència d'això, estan fent una gran pedagogia a Vilafranca en els instituts, i esperem l'any vinent amb temps poder fer un acte amb més centres educatius.
És el que diem, al cap i a la fi aquesta feina de conscienciació és important que es faci des dels centres educatius.
Sí. És fonamental. És fonamental perquè per molt que des de l'Ajuntament vulguis, pots fer coses, però on estan ells tot el dia és a l'institut o a l'escola. I aleshores es té, és com el català. Allà és superimportant el rol de les escoles, i fins i tot les escoles bressol, per poder dinamitzar la llengua. Pues això és la consciència social, la consciència política, la defensa de les desigualtats, de la societat del benestar. Tot això és en el món educatiu on s'introdueix, a part de a les famílies, però s'introdueix d'una manera regular, continuada, i sobretot en unes bases històriques que fan que realment els nois i les noies vegin que això és una realitat. Nosaltres estem començant a treballar, per exemple, aquest any, que ja parlarem més endavant, que es compleix 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, de l'alçament nacional. Pues és un moment molt important i volem treballar transversalment amb les escoles, amb el Cine Club de Vilafranca, cultura, educació, joventut, perquè és molt important posar en valor que de vegades l'extrema dreta arriba al poder amb eleccions i de vegades no. I tot el que comporta.
Molt bé, doncs sí, la importància de que no quedi en l'oblit aquesta memòria històrica. I parlem ara d'una altra qüestió que no té res a veure, parlem de Recebint, no? Perquè fa pocs dies Vilafranca va ser present a l'Assemblea General de la Xarxa Europea de Ciutats del Vi, el Recebint, celebrada a Carinyena, no? Amb quin motiu es va fer això, no? I com va anar?
Sí, o sigui, es tancava l'any de Carinyena com Ciutat Europea del Vi, i aleshores l'Assemblea General de Recebint, que és la Xarxa Europea de Ciutats del Vi, Vilafranca, que havia estat amb la formació, la creació d'aquesta xarxa europea fa, amb l'època de la UADO, fa molts anys, s'havia desconnectat molt. I ara ha tornat, des d'octubre de 2023, a estar dins del Consell d'Administració de la Junta Directiva de Recebint. Això que vol dir? A França ha entrat, està Itàlia, Portugal, Espanya i França ha entrat ara. Això és molt, molt, molt important, perquè la participació en aquesta xarxa reafirma el compromís de Vilafranca amb la viticultura, l'enoturisme i la cooperació europea. I és una manera de consolidar el seu posicionament com a referent dins els territoris del vi, tant a escala d'aquí, perquè hi ha la xarxa espanyola Recebint, d'aquí, a Catalunya, que ja tenim ciutat, som la ciutat del vi amb el Vinseum i tot, però també a Espanya estem dins de la xarxa espanyola, i amb l'europea doncs estem en una posició per poder defensar la cultura del vi. I, a més, és molt important perquè la riquesa dels territoris vitivinícoles i les seves denominacions d'origen, tenim l'obligació de reforçar-les políticament davant les institucions europees, i fer sentir aquesta veu de totes les ciutats del vi al Parlament Europeu, perquè ja sabeu que està amenaçat a etiquetar les ampolles del vi com si fos el tabac, producte nociu per la salut. Hi ha una gran pressió dels països del nord d'Europa. Per tant, aquesta unió, que per això França ha entrat en aquesta xarxa de ciutats de vi europees, perquè estan preocupadíssims. I aleshores, d'Espanya hi ha cinc ciutats del vi i una d'elles torna a ser Vilafranca. I això és una cosa molt important, i podem fer una tasca a Europa important, units amb tots aquests països.
Clar, abans d'acabar, això com es tradueix una mica al fet de formar part, no?, d'aquesta xarxa, pel que fa a Vilafranca, accions que es poden dur a terme o beneficis, no?
No, exacte. Si nosaltres automàticament hi ha un intercanvi de reptes, de bones pràctiques, dels mateixos problemes que trobes, tot el tema de sostenibilitat. Vilafranca aquí ha creat la càtedra del vi i la sostenibilitat i el canvi climàtic. I tot això és, són problemes que, units amb altres ciutats, podem tenir moltes més informació.
Un intercanvi, no?
Un intercanvi absolut. És interessantíssim. També tens línia directa amb Europa, perquè també nosaltres hem entrat amb la xarxa BELC,
sí,
que ara es diu EULC.
Sí, ara ha canviat.
Sí, i aleshores això és molt important també, perquè tots els projectes europeus és molt més fàcil de poder entrar i crear-los si estàs aquí.
Clar.
I presentar, quan volem presentar una sèrie de coses per defensar la cultura del vi i potenciar, perquè, per exemple, un dels problemes que tenim és que la ruta del Penedès sí que funciona, però Vilafranca, no, com capital, no és tan coneguda. Hi ha una desproporció. Nosaltres estem lluitant per posar Vilafranca del Penedès al mapa. Vilafranca com ciutat, també, com capital.
Sí.
I això, per això és tan important tot aquest treball que s'està fent, perquè també totes aquestes altres ciutats ens coneixen, hi ha intercanvi, i portes molta més gent, també a nivell turístic, no turístic, és interessantíssim.
Molt bé, doncs amb aquesta qüestió a nivell internacional, europeu, doncs tanquem el programa d'avui, que se'ns acaba el temps. Moltes gràcies a l'Àngels Dalmau per acompanyar-nos.
Bueno, a vosaltres. Vinga, gràcies. Adéu, adéu.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.